Aquest estiu escolta la redifusió dels millors moments dels diferents programes de la ràdio.
Ràdio Balaguer t'ofereix cada dia, de dilluns a divendres, la redifusió d'alguns dels programes de la temporada.
I aquest estiu descobreix també tota la temporada de la ràdio a l'espai Ràdio a la Carta, al web radiobalaguer.cat.
Més enllà del NAS, el programa de Ràdio Balaguer, que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Molt bon dia, us parla l'Anna Solà. Tot seguit comencem el programa Més enllà del NAS d'aquest mes de maig, un programa de la taula d'entitats de Balaguer, del Pla de Desenvolupament Comunitari del Consell Comarcal de la Noguera i un espai que s'emet el segon dijous de cada mes. Dins l'apartat Entitat del Mes, avui d'entitat protagonista és l'Associació de Dones Solidàries Dona Pas, una entitat de la taula d'entitats de Balaguer i que ha vingut per parlar de les seves activitats la Marta Blanc, presidenta de l'entitat. Bon dia, Marta.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
A tu. Dins l'apartat Tema del Mes parlarem sobre un tema que és d'actualitat i que preocupa molt a l'associació protagonista i altres associacions del territori, i és les condicions infrahumanes en què arriba la immigració a les costes del país i la situació de vulneració dels drets humans en què estan sotmesos tant els immigrants com els refugiats. I han convidat al programa la Maria José Hernández, de la plataforma 12D, que ens donarà informació sobre aquest tema i ens explicarà què és aquesta plataforma. Molt bon dia, Maria José.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos.
Dins d'aquesta mateixa secció, el Miquel Age, col·laborador habitual d'aquest programa, ens donarà a conèixer alguns recursos web sobre els temes que tractarem avui. I en l'apartat Infoentitats, repassarem el calendari d'activitats de la taula d'entitats de Balaguer pels propers dies. I acabarem el programa, com és habitual, amb la frase del mes i la cançó final. Fet el sumari, parlem tot seguit amb la Marta Blanc, presidenta de l'Associació de Dones Solidàries Dona Pas. Marta, ens pots explicar una mica com es va crear i quan es va crear la vostra associació i amb quina finalitat?
Bé, doncs l'Associació Dona Pas és una entitat que es va crear fa una cosa d'uns 11 anys i va ser arrel de la idea de quatre dones, vale, lliures i molt diverses entre si, que es van imaginar com seria una associació composada per persones de diferents cultures, procedències i ideologies. Ara per ara està oberta a tothom, no pel fet de que sigui associació de dones solidàries, no vol dir que no hi pugui entrar tothom, com diem, de diferents cultures, de diferents ètnies, de diferents ideologies, etcètera, etcètera. I tot és amb un fi comú, aquesta associació, no? Que és el nostre lema, que és un altre món és possible. A partir d'aquí, nosaltres ens dividim en diferents eixos per poder desenvolupar aquesta finalitat. I bàsicament treballem en quatre eixos. Són quatre eixos dels quals en podem parlar tot seguit perquè estan desenvolupats en diferents projectes. Un és la part de sensibilització social, l'altre és intercanvi cultural, l'altre és participació ciutadana i l'altre és codesenvolupament. I aquest últim és el que tenim una mica abandonat perquè, bueno, per tot el que implica, però els altres els anem desenvolupant en diferents projectes i en diferents tallers, no? I us ho resumixo molt, molt breument i molt ràpidament. En la part de sensibilització social, ho englobem molt amb el que és el Mercat del Vell, vale? Que ja portem, aquest any farem la desena edició del Mercat del Vell, si tot va bé, la farem i ara donem primícia, si podem, la farem el dia 13 de juny d'aquest any 2021. Sí que és amb un format diferent com estàvem acostumats en anys anteriors, però degut a les restriccions de la pandèmia ens trobem que hem de complir-les. I, per tant, en vez de fer el passeig, en el qual quedava molt bé, molt ampli i molt distès, aquest any ens veiem obligats a fer-ho en diumenge i fora del mercat setmanal, dins de la plaça Mercadal de Balaguer, amb horari de tot el dia, perquè hi sumarem un altre dels projectes que tenim dins del tema de sensibilització social, que és el comerç just. El comerç just és el dia el 8 de maig, però degut, igualment, i repeteixo, a la pandèmia, ens trobem que l'hem de fer extensa durant tot el mes de maig i tot el mes de juny. I des de la coordinadora de comerç just i banca ètica ens deixeu fer-ho el dia que vulguem. I com cada any, perquè ja portem moltes edicions ja a adherir-nos, quasi des del 2005 que anem fent la col·laboració nostra a Balaguer i cada any, que és el comerç just, fem alguna cosa i aquest any ho engloem tot junt. Mercat del Vell i comerç just. Intentarem gestionar-hi tot una mica de lo possible i hi haurà pues, el mercat típic que ja coneixen del Bona d'Ull, que esperem que hi hagi força afluència de gent dins de les restriccions i farem algun concert, alguna aportació per algun altre projecte i també desenvoluparem coses del comerç just. Que aquest any hi ha un lema que és jo trio, ¿vale? I a partir d'aquí és jo trio ser comerç just, a partir d'aquí perquè la gent sàpigui què és el comerç just, de què es tracta, perquè hi ha una mica de, com de disconformitat amb el que s'interpreta, amb el que realment és. No només els productes de comerç just que trobem a la paradeta, sinó que es pot englobar amb moltes més altres coses. No? I per tant, aquest any és jo trio ser comerç just, el que ens han comentat des de la coordinadora. I bé, després, dins del tema d'intercanvi cultural, tenim un projecte que es diu Cultiva't, que ara està gestionat a través del Consell Comarcal i amb l'ajuda també de l'associació Slow Food d'aquí de Balaguer, que ara fa pocs dies vam signar la renovació d'aquest conveni. Ha tingut molt bona acollida des del començament. Aquest projecte va sortir arrel de donar oportunitats per dotar amb persones de situació d'atur de llarga durada i risc d'exclusió social, dotar-los d'un espai que se'l poden fer seu, vale, i obtenir una font complementària d'aliments naturals, i a partir d'aquí se'ns va oferir l'opció des del Consell Comarcal de coordinar-lo, gestionar-lo i ajudar-nos econòmicament. Nosaltres teníem molta intenció de poder-lo tirar endavant, però se'ns va oferir aquesta opció des del Consell Comarcal, molt agraïts per la nostra part perquè ens ajudin a poder-ho tirar endavant. I dona suport a bastanta gent i a través dels serveis socials també se gestiona l'opció aquesta d'en qui donem les parcel·les d'aquests horts comunitaris de Balaguer.
Perdona, Marta, al programa aquest Cultivat també hi ha el grup aquest del CAP, que és el com se diu, el Servei de Rehabilitació Comunitària, que també fan algo d'or. També els teniu, és que ho dic perquè no sé si estan inclosos també dins d'aquest programa que vosaltres sí. Dieu Cultiva't. Sí,
només sí, era el projecte és Cultiva't, és horts comunitaris, així resumit amb una frase. Sí que nosaltres, en principi, va sorgir arrel de que se'ns va cedir un terreny per un particular d'aquí de Balaguer i a partir d'aquí vam anar tirant endavant aquest projecte per poder-lo desenvolupar. Però llavors ens vam trobar una mica limitats de tot. Des del Pla de Desenvolupament Comunitari, si no ho dic malament, Anna, perquè això ho controles més tu, ens van oferir el fet d'entrar dins del pla i a partir d'aquí la taula d'entitats va ser un projecte en comú. Es va agafar des del Consell Comarcal i els serveis socials ens ajuda a gestionar-ho, que és el que ens fa de filtre per assignar les parcel·les o els horts a cadascú, depèn de les necessitats, depèn de la família i tot. I també hi entra això que has comentat, Miquel. Hi ha el tema de més sociosanitari, vale? Del tema que hi ha a l'Estel, hi ha el centre de rehabilitació i està obert a tothom, en principi, vull dir que no hi ha... I després... Aprofitant això, doncs l'Slow Food, l'associació Slow Food s'ha ficat, que em sembla que el projecte seu es diu Hortus o Hortum, no sé si no ho dic malament, i que ells doncs, aprofiten també el desenvolupament del projecte per ells tirar endavant el seu projecte en el mateix espai. I així, entre tots, ens anem complementant gent més necessitada amb gent que no n'estan. I així podrem tirar una mica endavant tot això.
Jo, si vols, no sé, us faig una proposta, no sé si entraria bé dins d'aquest projecte vostre, però a nivell també educatiu, ja que teniu aquests horts a través d'un pla de dinàmica educativa que es fa aquí a Balaguer, en el qual hi participa l'Ajuntament i en el qual hi participa també el Centre de Recursos Pedagògics, de que els alumnes o els centres que no tenen hort, que hi ha algun centre potser que no té hort, que pogués visitar aquests horts comunitaris. És una proposta, és una proposta que poso entre cometes, perquè com que sé que vosaltres a través del Servei de Rehabilitació, a través del Consell Comarcal, esteu fent moltes coses d'aquestes, també seria bo que els alumnes, no tots, no sé quina edat podrien vindre, però que poguessin assistir o veguessin aquests horts en un moment donat quan estan en ple ebullició, dic jo. No sé, és una d'aquelles coses que a vegades doncs, és important també traslladar-ho als nens, als més petits, perquè ho puguin veure. És una cosa, entre cometes, perquè jo penso que s'estaria bé.
No, és que totes les opcions són benvingudes i més doncs, amb l'àmbit que et deia aquest dia, no? L'intercanvi cultural, que ells també veuran que dins de l'or no tot és el que estan acostumats a veure a casa, que hi ha d'altres maneres de fer-ho, perquè hi ha nois i noies d'altres ètnies i d'altres cultures que estan acostumats a sembrar-ho diferent. Però sí que, a efectes de l'associació, no nego que el resto de companyes estaran d'acord, però és una cosa que s'hauria de consultar tant amb el Consell Comarcal com amb l'altra associació Slow Food, perquè és un conveni ara a tres bandes, no? Que jo crec que si es comenta, tot es pot gestionar, perquè la idea és bona. Vull dir, ja no és simplement cultural, sinó cultural a efectes de cultures diferents i a efectes d'ells de saber que és un or, no? Lo típic que comentem sempre. Els fan dibuixar un pollastre i no saben que el pollastre surt de granges, pensen que el pollastre és el que tenen al plat, no? Exagerar, eh?
Com que veig que entre vosaltres hi ha una de les coses que teniu molt, molt, també molt present és la de la consciència social. I això sí. Potser hi entraria, entraria dins d'aquest apartat, eh? Sí. La consciència social. No sé, eh? Jo ho deixo aquí a l'aire, lògicament. Jo no sóc ningú com per, però bueno, si ho mouiu vosaltres a través de l'Ajuntament, a través del Consell Comarcal, a través de les diferents associacions i es presenta, a la millor, pues, això pot tindre futur.
Miquel, dis Marta.
Bueno, perdó, Anna, dis que...
No, acaba amb el tema, que volia comentar una altra cosa.
Vale. No, i bueno, més que res, resumint el tema de l'associació, una altra cosa que tenim, que és una de les coses que també voldria comentar, és del projecte Vincles. Nosaltres tenim un projecte Vincles que en teoria va sortir per posar en contacte les diferents cultures, no? Que coexisteixen aquí a Balaguer i afavorir la motivació i l'interès pel coneixement d'aquestes altres cultures. I el projecte Vincles és un projecte que ens fa molta il·lusió, que és des del començament per tirar-lo endavant, però sempre l'hem tingut aparcat a l'espera que ens sortigués una oportunitat per poder-lo fer, no? Hem fet moltes coses dins d'aquest del projecte Vincles. Hem fet tallers d'intercanvis, hem fet grups de converses, hem pintat samarretes, hem fet tallers de biodança, tallers de djembés, etcètera, tot de cultures diferents de la nostra per intercanviar-ho entre nosaltres, no? Hem fet tallers de danses d'aquí, cursos de català, etcètera. I ara tenim l'oportunitat de tornar-lo a tirar endavant i, a més, ens veiem una mica amb l'obligació de fer-ho sí o sí, perquè dins del pla de desenvolupament comunitari, dels quals ara volem donar les gràcies públicament, encara que ja s'havia fet, vale? I dins del concurs de suggeriments solidaris d'aquest any 2021, ens vam presentar amb un petit projecte. Nosaltres, davant de la sorpresa, perquè creiem que hi havia d'altres tallers o d'altres projectes molt bons i amb molt bon fi, hem sortit guanyadores, cosa que agraïm al Pla de Desenvolupament Comunitari, a totes les entitats que ens han fet guanyadors, que han votat a favor nostre, no? I que han depositat una confiança en aquest taller, per dir-ho així, no? Que és Cosint Vincles, aprofitem el nom del projecte Vincles, amb el taller de costura que volem fer. Volem fer un taller de costura i aprofitar per promoure el reciclatge de la roba i amb la costura pròpia de cada país intercanviar de com se fan les coses. I, bueno, tenim tot un any per tirar-lo endavant i ja que hem sortit guanyadors, ara sí o sí ho hem de fer. Vull dir, no ens podem pas excusar de cap de les maneres, no?
Marta.
Marta, no toqui cap més remei. De totes formes, felicitats també, eh?
Gràcies.
Sí. Marta, jo tinc entès que, bueno, l'Associació de Dones Solidàries Dona Pas té molt contacte amb diferents col·lectius de persones migrades d'aquí a Balaguer, també diferents associacions que representen diferents cultures, no? Com Xava Palamà, l'Associació Africana de la Noguera. Sé que teniu, que estem junts, no? Amb grups de WhatsApp, Telegram, per fer accions conjuntes. I això és molt bonic, no? Perquè és una manera de donar-nos suport mutu i també d'aquest intercanvi cultural tan important, no? Sou associacions que fomenteu molt la convivència a Balaguer.
Exacte.
I a més a més són associacions que es fan molt visibles. Jo crec que és molt important també que aquestes associacions a nivell de Balaguer, a nivell de comarca, suposo que també us feu molt visibles. Esteu a tot arreu. Amb això, i això és important, eh? És important per una associació que surti al carrer quasi bé sempre, que no només surti en moments donats, sinó que siguin, però molt, molt visibles. Mm.
Marta, jo abans que et volia dir, volia preguntar a vincles i després també et volia fer una pregunta sobre el mercat del vell, que és el tema de la inscripció. No sé si ho has comentat, eh? Totes les persones que vulguin ficar parada, on s'han d'inscriure?
Bueno, en principi estem una mica pendents de lo que serà els aforaments que tindrem. Avui he estat parlant amb la paeria de Balaguer i en principi creiem que les restriccions a partir del 26 de maig seran una mica més flexibles, per tant l'aforament serà un tant per cent més gran, això ens donarà cabuda a més paradistes, però tots aquells paradistes es poden ficar en contacte amb nosaltres a través del nostre Instagram, del nostre Facebook o qualsevol WhatsApp dels quals tenen. La parada són 5 euros poder ficar el que és la parada i nosaltres els cedim una taula de 3 metres i dues cadires amb aquests 5 euros. Vull dir, només és just per pagar la despesa que tenim per aquest lloguer. Ells es poden portar una complementària per poder-ho fer més gran, però en principi ho podran fer a través de l'oficina jove del Consell Comarcal de la Noguera emplaçada aquí a la Palla Bacara, o a través de nosaltres enviar-nos qualsevol correu electrònic o ficar-se en contacte amb nosaltres sense cap problema.
Molt bé.
Jo sé que alguna vegada algun d'aquests, els diners aquests els empràveu per alguna acció. És a dir, no sé si m'explico. Sembla que alguna vegada hi va haver portar-los, no sé si era en algun lloc del Senegal o per fer alguna acció social fora d'aquí. També teniu previst fer, aquests diners que recolliu, perquè sé que els diners aquests que recolliu de les taules els utilitzeu per alguna cosa. Teniu previst aquest any fer algun tràmit o alguna aportació a... No sé.
Bueno. Ho estem mirant, ho estàvem parlant, però en principi la millor potser anirem perquè de les quals, com l'Anna comentava abans, també col·laborem amb el tema de la campanya de fruit amb justícia social i a la millor potser aquest any ho destinarem amb ells perquè ens trobem que degut amb la pandèmia doncs estan com una mica desatesos amb tot això. No vull ficar entre dit cap cosa maldita, però en principi creiem que ho destinarem amb això. Ho hem d'acabar de parlar perquè anem una mica a ralentir aquest any amb tot lo de les condicions, no? Que s'han de...
Marta, tinc entès que havíeu col·laborat amb Lleida pels refugiats, no? Que havíeu fet bastanta campanya, no? Per recollir diners.
Sí,
pel tema de... Perquè crec que era per l'entitat Lleida pels refugiats. Oi?
Sí, vam estar un projecte, fins i tot vam estar convidant els del Top Manta, de l'associació de manters, perquè vinguessin, van ficar parada també un any i tot el que van recaudar era per ells, els vam intentar ajudar per poder, no? Perquè també estan com mal considerats, no? La gent quan parles de Top Manta veuen una cosa no gaire agradable i en canvi estan constituïts molt bé, tenen un bon referent a darrere i tiren endavant amb tot, lluiten per tirar endavant. Sí.
I el mercat del vell es ven de tot o hi ha una restricció?
El mercat del vell, el lema del mercat del vell és tot és vell si et fa ser vell, no? O sigui, vell però amb ve alta. Sí, i la restricció que hi ha és que ha de ser cosa de segona mà, ha de ser cosa usada. No hi pot haver per això productes ni trencats, ni productes que puguin danyar el medi ambient, ni productes de primera mà. O sigui, productes que tu treus de la botiga i te'ls vens, no. Són productes que tu tens a casa, que tu ja li has de donar una segona vida, que tu ja no utilitzes, llavors qualsevol altra persona es pot utilitzar amb un preu quasi mòdic, perquè, clar, és utilitzat i es ven. Hi ha roba, hi ha utensilis de casa, hi ha decoració... Hi ha qualsevol altra cosa, no sabria dir exactament tot el que hi entra al ventall, però el que està prohibit és tota cosa que no sigui usada, cosa que perjudiqui el medi ambient, no hi poden anar bé animals, indiscutiblement, de companyia, no hi pot ser, tot això no és vendible, ni coses que...
Alimentació tampoc res.
Alimentació tampoc.
Molt bé.
Us estem oferint la redifusió d'un dels programes de la temporada del programa Més enllà del nas.
Bueno, Marta, moltíssimes gràcies per tota aquesta explicació que ens has fet de Dona Pas. És important, no?, que els oients coneguin aquestes entitats tan interessants que tenim a Balaguer, per això fem aquest programa. I, però avui tenim una convidada especial, que és la Maria José Hernández, de la plataforma 12D. Marta, vosaltres, la vostra associació Dona Pas, teniu una vinculació amb aquesta plataforma, oi? Ara parlarem amb la Maria José, però Marta, voldria que em diguessis per què heu volgut convidar la Maria José de la plataforma i quina vinculació hi teniu.
Bé, nosaltres a través de les xarxes socials vam estar coneixent aquesta plataforma, ens vam ficar en contacte amb ells i bàsicament la primera vegada que vam col·laborar amb ells va ser pel 12D, que ens va dir i vam participar en el projecte o en l'acte que van voler fer, que era un lema que es deia Prou Murs, que segur que la Maria José ara ens explicarà molt millor, i el que es reivindicava era per una Europa dels drets humans, desmuntant el Pacte Europeu de Migració i Asil. I a partir d'aquí ja ens vam adherir amb ells, ja hem anat intentant col·laborar amb diferents vegades. Hem col·laborat amb això el 12 de desembre, a partir del seu, i després hem col·laborat amb lo de l'acte del Taj Mahal, Tarajal, en el qual, sí, no ho diguem malament, reivindicàvem tot allò que va quedar impune després de tot el que va passar. I ara, el 20 de juny, intentarem col·laborar una altra vegada en un altre acte que ells volen tirar endavant. Dins de lo petitet que som a Balaguer, però almenys fer-nos notar aquesta plataforma una mica reivindicada a les Terres de Lleida.
Molt bé, Marta, moltes gràcies. Continues aquí amb nosaltres, no marxis. I ara comencem la segona part del programa i ho fem parlant amb la Maria José Hernández Brasco. Ella és membre de SOS Refugiados Barcelona, és membre de Stop Mare Nostrum Sants, Hostafrancs i Bordeta, i és membre de UCFR Sants Montjuïc. Déu-n'hi-do, Maria José, estàs en un munt de moviments, i, però bueno, vas entrar com a voluntària a la plataforma 12D a través de SOS Refugiados Barcelona, oi?
Sí, efectivament. En aquest moment jo col·laborava amb recollides, bàsicament d'aliments, de SOS Refugiados destinades als mal anomenats refugiats de Grècia, perquè quan parlem de refugiats ens equivoquem. O sigui, estem parlant de demandants d'asil, no són refugiats, tant de bo ho fossin, no? Uh-huh. Jo el que voldria, si em permeteu, és felicitar a Dona Pas per tot el que feu, i afegir el que ha dit la Marta, que la participació de Dona Pas va ser molt important dins de la plataforma. No tan sols pels actes que van fer, tant pel 12D, del qual en parlaré una miqueta més tard, i l'acte del Tarajal, sinó perquè va haver una participació fonamentalment dintre de la comissió de comunicació per fer difusió precisament del Pacte Europeu de Migració i Asil, pel manteniment de les xarxes que es van crear, molt notables. O sigui que sou petitones, però feu moltíssima feina i la vostra aportació és molt valuosa dintre de la plataforma.
Doncs, Maria José, segur que estan molt agraïdes també d'una pas, perquè a vegades en les associacions petites doncs això dona força per tirar endavant. Maria José, volem saber què és la plataforma 12D, que ens expliqueu per què es diu 12D, quan es va crear i les finalitats, ens expliques una miqueta.
Mira, intentaré ser sintètica perquè... A veure, la plataforma 12D neix a la tardor de l'any passat i neix precisament com una plataforma de denúncia del projecte del Pacte Europeu de Migració i Asil presentat al setembre del 2020. Aquesta és la finalitat bàsica. La plataforma 12D es constitueix d'un munt d'entitats. Enumerar-les aquí seria llarguíssim i no ho faré. Totes elles vinculades a la defensa dels drets humans de migrants i demandants d'asil, vinculades a els drets dels que ja són aquí en situació irregular, vinculada a associacions i entitats que estan fent ajuda directa tant al territori de Catalunya com de tot l'estat espanyol, Canàries, Ceuta, Melilla, com altres punts calents de migració. que poden ser els Balcans, que podia ser Grècia, que podia ser Itàlia, i fins i tot vam tenir l'adhesió d'alguna organització alemanya, és a dir, va ser molt potent. Aquest és l'objecte, aquesta és la base. Em preguntes per què 12D?
Sí.
No? A veure, doncs mira, 12D perquè el dia 12 de desembre es va fer l'acte de la plataforma, que va ser un acte de denúncia precisament del Pacte Europeu de Migració i Asil. Aquest acte tenia una línia comuna amb un lema i amb una acció concreta, no? Que es va fer tant a diferents llocs del territori català, com us deia, com a diferents ciutats del territori espanyol. Es va fer també a la frontera sud i es va fer també a Alemanya. I fins i tot, es va fer un petit acte a Senegal. D'acord? 12D per què? Perquè el dia 10 de desembre és el Dia Internacional dels Drets Humans. Com que aquell dijous vam considerar que l'acte s'havia de fer en dissabte. I per això el nom de 12D.
Bé, aquesta plataforma 12D, si no... Sí. Bueno, segons el que has explicat, jo perquè quedi
sí, molt clar.
El nexe d'unió de totes les entitats que formeu aquesta plataforma és la defensa, en teoria, dels drets humans. O sigui,
el nexe inicial era la denúncia del Pacte Europeu de Migració i Asil. Aquest era el nexe. Evidentment, fent una denúncia d'això, estem fent una defensa dels drets humans del lliure trànsit.
Maria José,
he entrat a la teva pàgina i he estat mirant una miqueteta, no? I era una miqueteta, bueno, el nex, he llegit més o menys que aquest el nexe, i alhora també reclamar una política migratòria, no?
Exacte.
O sigui que és aquest el
després, nexe. Si voleu, explico les comissions que es van formar, la pàgina web que es va crear, ho explico sobre la marxa.
Sí, ara quan parlaves del lema, prou murs, jo crec que amb aquestes dues paraules també ja s'explica molt bé, no? De què va la plataforma, no? Amb aquest lema.
A veure, és que prou murs és l'Europa fortalesa. Aleshores, a veure, són murs visibles i invisibles. És a dir, els murs invisibles serien els murs que dificulten l'entrada de la gent. I aquests murs poden ser murs autèntics, és a dir, la valla de Ceuta i de Melilla, poden ser uns murs marítims, que és el fet de que no es fa el rescat que s'hauria de fer i Frontex, la policia europea de fronteres, impedeix el pas de la gent amb tot el maltracte que això suposa, i murs reals. És a dir, hem de pensar que en aquests moments Europa té murs interiors, al marge de Ceuta i de Melilla. És a dir, a Grècia, per exemple, s'ha creat un mur al costat d'un riu que és fronterer amb Turquia, que és del riu Ebro. Allà hi ha un mur. Hem de pensar també que tot el que és la zona de Croàcia, Bòsnia, Hongria, té murs. I, a més, això forma part també d'un gran negoci, que és el gran negoci, és la necropolítica, no?, de control migratori. I el gran negoci va per enfortir econòmicament el control de fronteres. Va perquè quan tu enforteixes aquest control de fronteres, evidentment enriqueixes les màfies, però les màfies venudes per la premsa com les causants de la migració no són les causants de la migració. Les màfies són unes conseqüències d'aquesta política de països. I per una altra banda també hem de pensar que, per exemple, és a dir, tots aquests murs interiors d'Europa que bloquegen l'entrada de la gent del sud d'Europa als països de centre Europa i del nord, aquestes valles suposen un negoci, un grandíssim negoci. Les concertines, la vigilància, és un grandíssim negoci, no? Per això la idea de prou murs, no? És aquesta Europa emmurallada, és aquesta Europa fortalesa, no?
Però potser
aquest
també
és el lema.
Però potser també s'hauria de fer una mica de pressió amb una cosa que també que ens pertoca, i és rectificar, modificar la llei d'asil. Tenim una llei d'asil que aquestes coses en principi no les preveuen. El que caldria fer, i em sembla que dins d'aquesta plataforma vosaltres també esteu lluitant perquè aquesta llei d'asil doncs també sigui derogada i sigui una altra vegada transcrita amb tot allò que pertoca posar-hi.
És que quan jo parlava de murs invisibles em referia a això. És a dir, aquests murs invisibles, i no és la llei d'asil, de la qual en parlaré ara, és la llei d'estrangeria. És a dir, hi ha un mur intern aquí. Amb la mesura en què una persona està en una il·legalitat, amb la mesura en què aquesta persona no pot accedir a uns serveis per demanar residència, asil i tal, aquesta persona té un mur. Aquesta persona està indocumentada, pot ser expulsada, pot ser deportada. És que el mur, com deia abans, no? És visible i invisible. Mm. Ho abarca absolutament tot, no?
Bueno, i la poca informació que es troben quan arriben aquí, també, que ningú...
Evidentment, evidentment.
Vull dir, també hi ha un impediment per amb ells.
Evidentment. Tot això agreujat per la pandèmia, clar.
Per la pandèmia i per la forma en què s'acolleixen. És a dir, aquí podria ficar molts adjectius que...
Moltíssimes coses.
Molts adjectius que em sembla que serien prioritaris parlar-ne.
Jo, si voleu, si us sembla bé, centrant-me una miqueta, si voleu, amb el pacte, que és l'origen d'aquesta plataforma, podria fer us faig una petita síntesi del context on neix aquest pacte i dels punts més forts d'aquest pacte, que nosaltres vam denunciar i del qual també aquesta denúncia la vam fer a través de xarxes per fer una mica de pedagogia. Si us sembla bé?
Sí, sí que ens sembla bé, i tant, Maria José.
Doncs mireu, a veure, el 15 d'octubre del 2020 es van complir els 21 anys del Consell Europeu de Tempere. Estem parlant de fa 21 anys, que és el moment en el qual es van establir els fonaments que haurien de servir per a construir una política comuna de migració i asil per a tots els estats membres. Els quatre punts bàsics que tenia aquest Consell Europeu de Tempere van ser la necessitat d'un enfocament global de la cooperació amb els països d'origen i trànsit, la gestió eficaç de fluxos migratoris, el desenvolupament d'un sistema europeu comú d'asil, i el tracte just a les persones nacionals de tercers països residents a la Unió Europea. Això sona maco i, a més, el desenvolupament d'un sistema europeu comú d'asil volia dir desenvolupar l'asil més enllà de la Convenció de Ginebra. La Convenció de Ginebra és el que regula el dret d'asil, tot i que està basat en la situació de la Segona Guerra Mundial, que no té res a veure amb el que està passant ara per el reconeixement de l'asil, no? Per avançar en aquests punts, es va crear el Sistema Europeu Comú d'Asil, anomenat CECA, així com l'anomenat Sistema de Dublín. I ha estat a través de diferents agendes de treball, la darrera d'elles va ser el 2015, l'Agenda Europea de Migració, que s'han anat abordant les diferents qüestions. Però, malauradament, i sobretot arrel de la mal anomenada crisi dels refugiats el 2015-2016, l'únic espai on s'ha avançat i hi ha hagut convergència d'interessos entre els estats membres ha estat amb la voluntat d'externalitzar el control i la securitització de les fronteres. I d'aquesta manera s'ha deixat de banda una política comuna que es doti d'instruments que permetin gestionar les migracions amb uns estàndards comuns, posant els drets humans de les persones refugiades i migrades al centre. Aleshores, sabeu perfectament que una bona part dels països de la comunitat europea, no? De la Unió Europea, i es poden dir noms perfectament, Hongria, Croàcia, Polònia, entre d'altres, no van complir en absolut les quotes fixades. L'estat espanyol tampoc, Però aquests països en concret, que són els anomenats països del grup de Visegrad, no és que no complissin les quotes, és que no van acceptar ni una demanda d'asil. D'acord? Què ha passat? El que ha passat és que, com que Tot i que pugui haver unes directrius generals europees, els estats són sobirans amb la decisió de qui accepten i qui no accepten. Aleshores, si aquests països es van negar, i Europa no pot fer res en contra. I d'aquí, davant d'això, davant de com, a més, s'aglutinava la rebuda de migrants i demandants d'asil a les zones costereres, és a dir, a Grècia, a Itàlia i al territori espanyol, a través de Ceuta i Melilla i a través de Canàries, és quan es gesta aquest nou pacte. Però aquest nou pacte el que fa què és? Aquest nou pacte el que fa és accedir d'alguna manera a la pressió que està fent el grup de Visegrad. I aquest pacte, per fer una síntesi molt breu, es podria reduir a 5 punts bàsics, que són els que nosaltres vam denunciar. Que, si voleu, els explico un momentet. Us sembla?
Sí, no, si us vols anomenar.
No sé
Perdó? Com ha dit sí. Els nomeno, no? O sigui, el primer punt, estic fent una síntesi molt, 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 molt gran.
Sí, és que aquest tema seria... dona molt per moltes hores de programa que et podries tornar.
Això, hauria de posar segona breu, part. No? O sigui, el primer punt és un procediment accelerat de frontera. I el que diuen ells és que hi haurà unes normes que milloraran els processos essencials d'asil i retorn en 5 dies de l'arribada de les persones al punt fronterer. I que això restablirà la confiança entre estats membres i aportarà claretat als sol·licitants. Hem de pensar que 5 dies significa que a veure, quina garantia d'assessorament jurídic tindrà aquesta gent? Què passa si algú ha perdut la seva documentació o està en estat d'això? Què passarà amb aquelles persones que pertanyen a països que no es consideren països en guerra i, per tant, no es poden acollir a l'estatut de refugiat? Què passarà amb l'anàlisi personalitzat de cada una de les persones? Podran recórrer la denegació d'asil en 5 dies? És evident que no. Per una altra banda, el segon punt és la solidaritat a la carta. Es facilita als estats membres la possibilitat de triar entre la reubicació des dels principals països d'entrada o patrocinar el retorn a països d'origen o trànsit a través de suport tècnic o econòmic. És a dir, l'externalització d'aquest control de fronteres i enviar a les persones a tercers països. Què vol dir això? El que vol dir és que aquestes persones poden ser reenviades al seu país, dels quals fugen, o a tercers països on no tenen garantit en absolut els seus drets humans, no? Això lliga amb el tercer punt, que és el d'externalització i retorns, d'acord? Aquesta externalització i retorn és una pràctica que porta molt de temps en marxa. De fet, a l'any 2003, el Tony Blair ja parlava al Regne Unit de que volien fer una mena d'illes de deportació, que eren les illes Assumpció. Tot això basat en el que havia estat la solució del Pacífic a Austràlia i que la pròpia Lliga Nord a Itàlia sostenia. És a dir, crear centres a altres països on deportar a la gent. De fet, a Espanya això ja ho havia fet servir en Mauritània. A Mauritània hi havia una zona molt abans de que sortís això del pacte, considerat el Guantánamo espanyol. I tot això ve donat per què? Perquè els països europeus signen acords per l'ajut al desenvolupament. Són els memoràndums d'enteniment en tercers països, que no és ni més ni menys que l'externalització, d'acord, dels centres d'internament fora dels territoris de la Unió Europea. I, evidentment, tot això està lligat amb el quart punt, que és el control de fronteres, i el que es pretén que és incrementar l'eficàcia de la gestió de les fronteres exteriors i reforçant Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, amb un cos permanent de més de 10.000 efectius que es desplegarien a partir de l'1 de gener del 2021 i, evidentment, amb una dotació econòmica molt més forta. Tenint en compte que en aquests moments hi ha una comissió d'investigació sobre les irregularitats de Frontex, tant a nivell de drets humans com econòmics. I, evidentment, el cinquè punt, també relacionat amb el tema de vies legals i segures, incideix novament en això de l'externalització de tercers països i parla de la possibilitat de promoure la captació de talent als països d'origen. És a dir, fer una selecció en els països d'origen de determinada gent en formació, és a dir, la captació de cervells, d'acord? Discriminant també el tipus de persona que podria o no entrar dins de la Unió Europea. Això seria el resum bàsic, d'acord? I que, a més, és fruit precisament de la feina que vam fer de síntesi amb una persona de Dona Pas i que ho podeu veure a les nostres xarxes socials. Amb l'ajut, evidentment, també d'altres companys que van fer una lectura molt acurada del pacte amb la supervisió de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat que ens va assessorar, etc.
Us estem oferint la redifusió d'un dels programes de la temporada del programa Més enllà del nas.
Maria José, de veritat que és que parlar amb tu ens ja estaríem hores perquè tens tant coneixement sobre aquest tema i hi ha tanta desconeixença i és tan complicat, és tan enrevessat que sembla que mai saps, sembla que no saps res, no? Per molt que creguis que saps, sembla que no saps res. Ens interessaria molt que ens diguessis com funciona la plataforma. Potser no cal explicar-ho tot perquè no tenim temps, però sí de dir, doncs, si hi ha entitats que estan interessades en participar, també que ens expliquis el 20J, què és el 20J, què voleu fer, no? Perquè potser podem motivar gent que estigui sensibilitzada amb aquest tema perquè participin.
Mira, la plataforma 12D, entendràs perquè me'n vaig enrere, per tornar endavant, es va constituir fonamentalment per tot el que us he explicat, d'acord? Aleshores, es van crear diverses comissions. Hi havia la comissió d'entitats, hi havia la comissió d'acció, hi havia la comissió lema i manifest, al qual es van adherir més de 200 entitats al marge de persones individuals, d'acord? Una part de les quals formaven part de la plataforma. I he dit que hi havia una comissió de comunicació també. Ho he dit?
No havies dit.
No ho sé si ho he dit. No. Bé, aquesta comissió de comunicació tenia diferents punts, no? O sigui, estava la creació de xarxes, vam crear un Instagram, un Facebook, un Twitter i també es va crear la pàgina web. Què passa? El que passa és que, a veure, nosaltres el que hem anat fent com a plataforma és un manteniment de les xarxes i un seguiment de tots els temes candents relacionats amb migració. D'acord? Arreu d'Europa, no? Què ha succeït? El que ha succeït és que, clar, des de finals de l'any passat, a Canàries, el flux de migrants és immens. Per què? Perquè aquest flux de migrants fonamentalment es dona perquè la via d'entrada pel Mediterrani està tancada. D'acord? A l'estar tancada, què passa? Doncs que la gent surt fonamentalment a través de Senegal, encara que no siguin tan sols senegalesos, no? Surten i van cap a Canàries. Aleshores, clar, la situació de Canàries és esfereïdora. O sigui, no es veia una cosa així des de l'any 2007. Què succeeix, a més, a Canàries? O sigui, el tema de Canàries és candent. Per què? Perquè, tot i que l'estat espanyol es va reunir a Europa per manifestar la seva oposició a les condicions del projecte del pacte del qual us he parlat. Per què? Perquè amb el tema de no haver un repartiment equitatiu d'acollida i tal, tornaven a viure aquestes situacions els països fronterers de mar. I Espanya, tenint en compte que la ruta mediterrània s'havia tancat una mica, era una de les més, de les que més l'Estat rebia. Però, contràriament a això, hipòcritament, l'Estat espanyol està aplicant de facto a les Illes Canàries les mesures d'aquest pacte. Aleshores, el Pla Canàries, encapçalat pel ministre d'Interior, no?, està fent autèntiques barbaritats. És a dir, expulsions i retorns sense ni tan sols aquests 5 dies, d'acord? No hi ha prou serveis jurídics. Es va separar durant un temps a mares i nens, d'acord? Pel tema de la comprovació d'ADNs. Per una altra banda, les condicions dels camps, un d'ells, els de les Raïces, són absolutament inhumanes. l'actuació de la policia és horrible. Afortunadament hi ha moviments socials i que estan fent accions d'ajuda, no? Aleshores, nosaltres estem en permanent contacte. Aleshores, l'acció que es preveu, d'acord, no és una acció que sigui exclusivament coordinada per la plataforma 12D. És a dir, nosaltres hem mantingut la plataforma 12D per xarxes, per comunicació, per coordinar també una miqueta amb altres entitats dintre del territori de Catalunya i altres, les accions de denúncia del Tarajal, la commemoració, però en aquests moments no es pot dir que sigui la plataforma 12D la que està únicament organitzant l'acte del dia 20 de juny, que és el dia del refugiat, on tenim previst fer una denúncia del que passa a Canàries. Sinó que aquí ho estem fent coordinadament amb altres entitats, és a dir, la coordinadora Obrim Fronteres, la caravana Obrim Fronteres, Unió contra el Feixisme i el Racisme, i ara ja estem treballant amb tot això. D'acord? Uh-huh. A nosaltres ens va bé mantenir la plataforma, doncs mira, per exemple, us dono un exemple, no? Això és una primícia. Estem intentant muntar una xerrada, a veure si pot ser una setmana abans, precisament amb algun representant del Parlament Europeu, especialista en el pacte i en Canàries, i altres persones, precisament per continuar fent aquesta difusió i aquesta relació entre el pacte, la política europea de migració, el que passa a Canàries. Aleshores, de tota manera, a veure, avui, per exemple, a les 7 de la tarda, tenim una reunió, tenim la segona assemblea d'organització del 20 de juny, i estem absolutament oberts a la participació de qualsevol entitat que vulgui participar. El que en aquest moment s'ha fet és que hi ha dues comissions. Una és la comissió d'acció i l'altra comissió és la de lema i manifest. D'acord? A la comissió d'acció s'ha fet una primera reunió amb la qual s'està perfilant una mica l'articulació comuna d'aquesta acció a diferents llocs del territori. D'acord? Per un problema de temps i de recursos humans, s'intentarà que sigui una cosa senzilla però prou potent. D'acord? Uh-huh. Per tant, hi esteu absolutament convidats. Si voleu, us passo, fins i tot si voleu, us passo l'enllaç per la reunió que tenim a les 7, si és que teniu temps, i si no, m'ofereixo per fer-vos d'enllaç perquè hi participeu.
Molt bé.
I, bueno, digues, Marta.
No, Marta, no sé si volies fer alguna pregunta.
Anna.
Jo només una cosa, i és agrair-li tota la feina que estan fent, perquè vers la nostra associació ens ha servit de nexe per tot el que nosaltres volem tirar endavant, i gràcies a ells almenys podem anar fent cosetes. Gràcies, Maria José.
Miquel, no sé si vols fer alguna aportació, també, més que res perquè se'ns acaba el temps i realment hem de tornar a fer un programa més endavant, hem de tornar a fer un programa com aquest i continuar informant a la gent d'aquestes vulneracions dels drets humans tan bestials i terrorífiques. I sí que, ara per acabar, volia que fessis menció a Ceuta, perquè abans de començar el programa m'has dit, vull explicar no tot el dolent passa a Canàries, a Ceuta hi ha una situació molt difícil.
Sí. És que precisament jo us he escrit... A veure, estic fent una síntesi que si algun especialista em sentís diria, mare de Déu, s'ho liquida tot molt ràpidament.
Maria José, pensa que és un programa d'entitats molt curtet, no tenim gaire temps a la ràdio.
Sí. No, però vull dir, abans he mencionat, per exemple, que la concentració de la crisi canària venia precisament pel tancament de l'arribada a través de la Mediterrània, d'acord? I de Ceuta i Melilla. M'explico. Agreujat també pel tema de la pandèmia. Bé, doncs, des de fa quasi 72 hores, d'acord, està produint una cosa horrorosa. És a dir, Marroc, al igual que Turquia, o sigui, serien els dos exemples, són els dos controladors, un a la zona est i l'altre a la zona sud de la Mediterrània, són els controladors fronterers d'Europa i reben molts diners per això. Ja sabeu que el pacte de la vergonya amb Turquia de fa uns anys... Molt bé. Què succeeix? Aquests dos països, d'acord, per motius diferents, van fent pressió. Ells reben diners per fer aquesta feina de contenció de migració. I, a més, s'ha de dir que Europa, no el que jo considero la meva Europa, no? Però la meva Europa, aquesta Europa que no volem, té molt d'interès en que aquests dos països siguin els controladors. I, a més, estan en una posició superestratègica. Si parlem del cas del Marroc, hem de pensar que el Marroc controla la migració. El Marroc és una controladora, d'acord, també de tota la problemàtica jihadista. D'acord? I, per una altra banda, no ens enganyem, hi ha un acord de pesca. Hi ha el tema del Sàhara. Hi ha el tema de l'explotació de fosfats. Hi ha el tema de que també hi ha tot un control de la droga. És el principal productor de haixís. D'acord? Aleshores, què fa el Marroc? El govern del Marroc i la monarquia rep una quantitat de diners brutal. Aquests diners no estan invertits en la seva població. No serveixen per millorar la vida de joves ni de la gent d'allà. Aleshores, en el moment en què el Marroc, en aquest cas, vol exercir una pressió sobre Espanya o sobre la Unió Europea, en aquest cas, per exemple, és el fet de dir no us penseu que podeu reivindicar el fet de que el Sàhara s'autodetermini. El Sàhara continuarà sota la nostra dominació, d'acord? I, per una altra banda, doncs, volem més diners. Què fem, aleshores? Deixem de controlar l'espai fronterer des de Marroc i deixem anar tot aquest flux, fonamentalment de joves, que no tenen cap ajuda per la nostra part, perquè les víctimes principals són els marroquins, i, a més, amb un règim dictatorial i de repressió, d'acord? I, aleshores, hi ha aquesta estampida. Davant d'això, què succeeix? Que, davant d'això, la primera reacció que hi ha hagut, ara el Sánchez s'ha desplaçat cap a Ceuta i tal, és una reacció de què? De contenció de fronteres, de policia, de brutalitat, de deportacions. I la Unió Europea ja ha dit que s'ha de fer una bona col·laboració amb Marroc per aquest control fronterer. És a dir, no sé si veieu que tot és el mateix que jo denunciava amb el pacte i que de facto ja es porta fent des de fa molt de temps.
I tant.
Per tant, és fonamental que les veus contra la política de l'Estat espanyol en aquest sentit siguin molt fortes, perquè també recordem allò que he dit abans, els estats són sobirans. I hem de pensar que la Unió Europea no farà res. I el Parlament Europeu té una majoria de dreta i d'ultradreta.
Moltes gràcies a la Marta, Maria José, mil gràcies. I ara sí, fem una pausa i tornem tot seguit.
Us estem oferint la redifusió d'un dels programes de la temporada del programa Més enllà del nas.
Tornem al Més enllà del nas i entrem ja a la part final del programa amb la secció Infoentitats, en què repassarem algunes de les activitats de la taula d'entitats pels propers dies. En aquest apartat el que volia comentar és que aviat començarem a fer les accions de recollida de fons econòmic per donar suport al projecte Cosim Vincles de l'Associació Dona Pas. També per aquest motiu està convidada avui aquí al programa, no? per donar a conèixer doncs, quin va ser el projecte també de guanyador del concurs de suggeriments solidaris que fem cada any amb el Pla de Desenvolupament Comunitari organitzat per la taula d'entitats. I bueno, que estigueu molt atents doncs, a les xarxes, a les reunions que fem a principis de cada mes a les 7 de la tarda, doncs anirem dient quines són les accions. També parlarem de la Fira d'Entitats, que encara no sabem si es podrà celebrar, però bueno, alguna acció o altra també farem, perquè bueno, el nostre objectiu, l'objectiu de la taula d'entitats, és donar a conèixer totes les activitats i totes els... Bueno, totes les accions en què estan duent a terme, en què estan immerses el món de l'associacionisme a Balaguer i comarca. I sempre aprenem coses noves. La veritat és que aquest programa sempre convidem entitats molt diferents i sempre acabem sortint molt nodrits de molta informació molt interessant. I ara arribem pràcticament al final del programa d'avui, però abans d'acomiadar-nos, el Miquel ens llegirà una frase com a cada programa. Quina és la frase per avui, Miquel?
Avui trencaré una mica el protocol. No en diré una, sinó que en diré tres, perquè m'agrada. Bé, i són totes del mateix. I és del Martin Luther King, que va ser un dels principals líders del moviment afroamericà dels drets civils en els anys 60. I són aquestes. La primera diu: la pregunta més persistent i urgent de la vida és: què fas pels altres? Aquesta és la primera. La segona: potser el pitjor pecat a la vida és saber el que està bé i no fer-ho. La segona. I la tercera diu: hem après a volar com els ocells, a nedar com els peixos, però no hem après el senzill art de viure com a germans.
Molt bé, Miquel. Avui, realment, ho has fet molt complet, aquestes frases. Molt boniques, de veritat. I ara sí, amb aquestes frases, arribem al final del programa i ho farem escoltant la cançó Seremos Libres, del grup Coers. Una cançó preciosa, positiva i esperançadora. No hi ha paret perquè no puguem saltar ni trencar. Un cant a llibertat per a aquelles persones que es troben ara mateix al mar. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens retrobem en una nova edició del programa Més enllà del nas el proper mes de juny.
Desperten el sur entre el agua y la arena, cegado por la luz. ¿Dónde estabas tú? Te perdí en la marea, entre la multitud. ¿Cómo voy a descubrirlo? Este mundo sin guerras, si no estás, yo aún recuerdo tu himno. Seremos libres por esta vez. Que no podamos saltar, que no podamos romper, que no podamos saltar.
Us hem ofert la redifusió d'un dels programes de la temporada del programa Més enllà del nas.
Aquest estiu escolta la redifusió dels millors moments dels diferents programes de la ràdio.
Ràdio Balaguer t'ofereix cada dia de dilluns a divendres la redifusió d'alguns dels programes de la temporada.
I aquest estiu descobreix també tota la temporada de la ràdio a l'espai Ràdio a la Carta, al web radiobalaguer.cat.